ja ho sabeu, quan arriba el dimecres i a aquesta hora, abans d'arribar al punt de les 12, és moment per parlar de literatura. Avui ho fem amb la Diana Riba. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I avui, a més, amb un experiment podríem avançar, i és que farem una secció temàtica.
Exacte.
I a més, sorprendrem amb el tema.
Sorprendrem amb el tema, perquè avui he agafat un raconet que tenim a la llibreria de llibres molt interessants que parlen de ioga, de meditació o de mindfulness. Així és que us porto una selecció, també serà una mica una prova perquè sempre porto contes i expliquem contes per nens o llibres juvenils, i avui porto ja una sèrie de llibres que parlen d'aquests temes tan interessants com és el ioga per als pares, per ajudar els nens a introduir-se en aquest tema.
I és que, Diana, m'explicaves abans de començar que a la llibreria hi teniu molta demanda d'aquest tipus de llibre, i per això també has decidit acostar-nos-ho a través de la ràdio.
Exacte. Tenim demanda per les famílies i també tenim demanda pels mestres, perquè aquest tipus de llibres ajuda a estar més atents, a estar més tranquils i a posar una atenció plena en allò que estiguem fent.
Perquè també ens ajudaran a relaxar-nos, no?
Exacte.
Si estem relaxats també podem pensar millor i concentrar-nos millor.
Exacte. Això vol dir que molts mestres estan començant a introduir-se en aquesta sèrie d'exercicis més senzills, no? Us imagineu ara que dintre d'una aula fan meditació, com fan algunes cultures, sinó fer un parell d'exercicis tranquils de respiració o d'atenció per començar una activitat que sigui més, diguem-ne, més intel·lectualment, s'hagi d'estar més centrat. I ho estan fent servir alguns mestres i ens venen molt a explicar-nos aquestes experiències i a demanar quins recursos poden trobar. Així que des de fa uns anys estem trobant coses bastant interessants amb el tema i he pensat, avui segur que ens escolten alguns pares i els hi pot ser interessant.
Per tant, avui, benefici per tothom, per als pares, perquè també poden aplicar-se aquests exercicis i sobretot en companyia dels fills.
Exacte.
Doncs, per aconseguir aquesta relaxació i aquesta millora en l'atenció.
Exacte. I a nivell familiar, perquè aquests llibres ens ajuden a fer aquests exercicis en família i a dintre de la llar. Pot semblar molt estrany, jo fa uns anys ja que practico ioga i altres exercicis de meditació, i la veritat és que també ho parlàvem abans fora d'antena, que és una mica difícil trobar l'espai dintre casa quan és una cosa molt diferent al que s'ha fet dintre de l'àmbit familiar, però com moltes altres. Jo mai havia fet pastissos a casa meva
i he començat... I també comença el dia, oi?
Exacte. M'he introduït amb els meus fills i ara s'està allà creant un hàbit de fer pastissos setmanalment, i és una cosa que ens agrada molt perquè ens uneix.
Tot és posar-s'hi, al final.
Tot és posar-s'hi, i com diuen en aquests llibres, és poquet a poquet, comencem amb uns quants minuts i si ens adaptem tots bé podem anar ampliant-ho.
I què és el que expliquen els llibres? Si et sembla, comencem per...
Comencem pels llibres més de coneixements i anem baixant a la pràctica, i algun conte que també us porto.
Perfecte, aquest serà el recorregut.
Exacte. Us porto una novetat que es diu Mindfulness per nens. L'autora és la Paloma Sainz i editat per Zenith. Aquest és un llibre que ha sortit ara, que ja li posen la paraula Mindfulness, que ja és un terme més concret, però és un llibre només per l'adult, de coneixements i de per començar a introduir-nos en aquest món de la meditació dintre una cultura com la nostra, i no una cultura on la meditació és la base de la seva, del seu dia a dia.
Un llibre per posar-nos en context, per dir-ho d'alguna manera.
Un llibre per posar-nos en context, un llibre bastant tècnic, on es poden trobar pràctiques de respiració abdominal, d'altres tipus de respiració o d'algun exercici, però bàsicament és un llibre de filosofia per a començar a entendre com ens trobem actualment la nostra societat, l'estrès, com ens movem, quin paper tenen les tecnologies dintre d'aquest moviment tan ràpid que portem en el dia a dia, i com està en les nostres mans gestionar-ho d'una manera que sigui més tranquil·la i positiva per nosaltres.
Per tant, partim de base zero i per saber què és el que ens cal i quin és el moment en què ens trobem.
Exacte. Per exemple, una frase que posa, si em permets, llegiré, és en castellà, però diu: ¿Te gustaría tener un lugar de calma donde refugiarte los días de tormenta? Un lugar en el que nada más entrar una luz blanca te envolviera y te llenara de amor, un lugar donde te sintieras conectado con todo. Diu, doncs deseo concedido, ja lo tienes, ets tu mateix, no? És un llibre que et torna a connectar amb tu mateix i que no anem buscant tant en fora, que ho tenim tot una mica dintre.
Per recapacitar i retrobar-nos d'alguna manera.
Aquest és el més filosofia, més novedor, s'ha sortit fa poc i per aquella gent que ja té ganes una mica d'introduir-s'hi. Després us porto dos llibres que han sortit en els últims anys, que són els que més venem en aquests camps, i estan bé perquè es complementen molt i poden servir per edats diferents dels nens. El primer és Tranquils i atents com una granota. Aquest llibre és del Eline Snell i editat per Kairos. Està en català i en castellà i és per nens de 5 a 12 anys, pels més petitons. És un llibre que parla de meditar amb els pares, va acompanyat d'un CD que el podeu posar i anar fent el que t'està dient el CD. Parla de la pràctica de la respiració, de l'atenció i de la meditació, però d'una manera molt joc.
Però sempre, Diana, és important que el nen estigui acompanyat per l'adult.
Sempre, això sempre. Els nens acompanyats de l'adult. És un llibre que té alguna fotografia d'alguna situació i molt exercici. Sí que hi ha una mica d'explicació de la pràctica, però és molt fàcil d'entendre, molt dinàmic, te'l pots llegir en una tarda com a adult i pots posar el CD i practicar a casa. Parla de situacions que abans es feien de manera quotidiana, com per exemple que els nens agafaven la bicicleta, desapareixien pel poble, anaven a parar al prat i allà es passaven hores i hores estirats al terra i mirant les estrelles o gaudint de la natura, que ara aquests espais ja no es troben i que els hi hem d'ensenyar als nostres fills a badar i estar en un lloc tranquil i atent. Així que parla molt de la connexió que tenim, com s'està perdent la connexió d'infant amb aquestes realitats tan quotidianes i com hem de tornar a recuperar-los. Us animo... Aquest és una delícia de llibre, m'agrada moltíssim i trobareu exemples molt fàcils perquè els nens ho entenguin. Com diu el títol, parla d'una granota i el llibre recorrent més a... va recorrent a l'exemple de la granota perquè els nens entenguin el que vol dir estar tranquils.
Més proper, oi?
Exacte, tranquils i atents. I, per exemple, explicar que, si ens hi fixem, una granota sempre està molt quieta, molt quieta, molt quieta. I quan una cosa es mou al seu voltant, només mou l'ull, no mou tot el cos. I quan li fa una mica mal alguna part del cos, per exemple, la pota, només mou la pota, no es mou tot ell. No?
Per tant, un clar exemple de la granota, no?, que ens va acompanyant en aquest recorregut d'aquest llibre.
El que acaba dient
per il·lustrar-ho.
La granota no es cansa mai perquè no fa cap moviment sense sentit. I això no vol dir que els nens hagin de fer com de granotes, però sí que utilitza per entendre que no sempre tot ha de ser moviment i tot ha de ser acció, que és el que actualment estem més acostumats.
Útil per als nens, però també per als grans, que a vegades ens sembla que si estem 5 minuts sense fer res... Sí. Estem perdent el temps i no és així, necessitem temps per nosaltres mateixos i per no fer res.
Sí. Tot i així, les pràctiques que ens expliquen en aquest llibre no és ben bé sense fer res, perquè constantment, com tot inici de meditació o de ioga, constantment estàs atent a alguna cosa, ja sigui la respiració, ja sigui els sorolls que pots sentir en plena natura o, per exemple, t'explica exercicis que pots fer molt en la vida quotidiana, com avui, quan surtis de casa, ves caminant a l'escola, si pots, o el trosset que puguis fer caminant, fes una pràctica amb els teus fills d'observar quatre coses. I cada dia observeu les mateixes, com canvien, què ens reclama atenció del nostre voltant, si una casa està fent obres, com canvia, o si una fulla, com cau a la tardor. Això vol dir que també t'ensenya pràctiques que pots fer-les servir en el dia a dia.
I que són fàcils, que no cal dedicar-hi molt temps.
Exacte, i que molts de vosaltres que ens esteu escoltant segurament potser ja feu de forma natural, però altres...
Com a joc,
però hi ha altres famílies que potser la dinàmica del dia a dia l'apressen a la feina, al final estaràs la mateixa estona caminant, doncs introduïm elements de connexió amb els nens i de parlar-hi. Un altre llibre que us porto, que segurament també heu vist molt en els mitjans, és Avui jugarem a relaxar-nos, de la Glòria Martí i la Carme Marrugat. Aquest llibre l'ha editat Angle Editorial en català. També inclou un CD amb la mateixa línia que us he explicat l'altre. Aquest sí que és dintre el contingut és més exercicis, un darrere l'altre. I va una mica dirigides, aquí posa de 6 a 12 anys, però a mi m'ha semblat més dirigit cap a 8 en amunt.
Més adults, més, eh? Sí, més nens ja. Més,
sí, més
conscients.
I més adolescent, fins i tot més de 12. Jo l'he estat, bueno, l'he treballat una mica i penso que, per exemple, a casa meva, que en tinc de 6 i 8 anys, encara li queda un temps.
Encara els falta.
Exercicis, molt de respiració, tancant front, molt de concentració, molt interessants per escoltar els gos, per relaxar-nos, etc.
I és que cada vegada, ho deien al 57è Congrés de l'Associació Espanyola de Psiquiatria de l'Infant i de l'Adolescent, hi ha més casos d'estrès i ansietat en nens i en adolescents. Per tant, potser és el moment d'aturar-nos, recapacitar.
Exacte.
I començar a fer pràctiques, per exemple, com aquestes que ens proposen aquests llibres que ens acostes avui.
Exacte. Sí, sí. Jo penso que tenim un problema greu d'anar buscant en fora totes les necessitats que creiem que necessitem per dintre i estem bastant lluny
de... La solució la tenim, no?
D'escoltar-nos a saber qui som i què tenim ganes de fer. A vegades també ens emmillarellem amb allò que la societat ens ha dit que hem d'arribar, no? I hem de, una miqueta, només una miqueta, ensenyar quatre pautes als nens per també ser més madurs emocionalment i trobar-se, doncs, quan el nostre cos es posa en alerta, què ens està dient? Ens està dient que estem malalts o està dient que estem estressats?
Aquesta educació emocional que no tenim
que
encara,
no
que
tenim.
Ens falta tant treballar.
No, exacte. I després gestionar quan et ve l'emoció. Saber estar enfadat és un art, s'ha de saber.
Tolerar la frustració, per
la frustració,
exemple.
O quan et ve enfadat, no és no t'enfadis, tranquil. La frase, no t'enfadis, tranquil, no val la pena. No, 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 enfada't i passa'l. I quan estàs enfadat, tu has de saber...
Gestiona aquest enfadament.
Sí, te n'has d'anar a l'habitació i relaxar-te i estar sol, o hi ha gent que quan està molt enfadat, tota aquesta energia diu, mira, doncs em poso a netejar la casa.
Sí.
Utilitzem-la, perquè...
He de treure,
la ira,
o vaig a córrer.
O vaig a córrer, ens permet fer unes coses que la tristesa no et permet. La tristesa potser et permet llegir un llibre o estar estirat i contemplar-te. Tota aquesta gestió de les emocions, cada cop en parlem menys, i amb els nens sobretot, i us animo, si no us surt de manera natural o si necessiteu algun recurs, utilitzar aquests que us he portat.
Clar, per això els experts els expliquen, per tots aquells que no sabem com ho hem de fer tot plegat.
Us porto un últim, que és una joieta, que es diu Edu Yoga, que han fet una gent de Barcelona, que distribueixen ells mateixos, eduyoga.com. I és un joc, és una capsa plena de targetes, on una d'elles t'explica un parell de jocs que pots fer amb els nens. En les altres hi ha tot de postures de ioga que poden fer els nens, explicades com es fan. Cada postura de ioga té el nom d'un animal, com el peix, o d'un pont, etc. La granota,
la granota
recurrent, exacte. I després hi ha quatre cartes de respiració, que són diferents, que t'expliquen quatre tipus de respiració diferents, molt senzilles. La de tenir una espelma al davant, si respiro força paga, si la vull
que
moure...
Que també són tècniques de logopèdia, d'altra banda, que ens ajudaran a parlar bé, a no quedar-nos afònics, a controlar la respiració...
Exacte, hi ha quatre cartes de respiració. Llavors el joc consisteix una mica en repartir cartes, els altres no saben quina carta tens tu, has de fer la postura i l'han d'endevinar, per exemple. O endevinar la respiració.
Convertir-ho en un joc, en definitiva.
Convertir-ho en un joc o a través de les postures inventar-te tot un conte. Si em toca el lleó, la granota i el llenyataire, doncs a través de la postura, mentre la faig, m'invento un conte.
Per quina edat estaríem parlant d'aquest llibre?
De 3 anys, que ja es puguin moure bé, em sembla que posa de 3 a 99 anys.
Carai, per és tots
un, per
aquests.
Totes. I després hi ha a dintre un parell de contes que ajuden a entendre tot el que és el ioga i una mica la filosofia. No sé si tenim temps d'explicar un petit conte que
sí,
diu allintre i m'ha agradat molt, que és el conte del camí de la font. El llegeixo? Tenim temps?
Sí.
Sí? Diu, un aiguader de la Índia tenia dues grans gerres, les quals penjava en els dos extrems d'un pal que portava sobre les espatlles. Una tenia diverses esquerdes, per les quals s'escapava l'aigua, de manera que al final del camí només en conservava la meitat, mentre que l'altra era perfecta i mantenia intacte el seu contingut. La Gerra, sense esquerdes, estava molt orgullosa del seu èxit, però la pobra Gerra escardada estava avergonyida de la seva pròpia imperfecció i de no poder complir la seva comesa. Així que al cap de 2 anys li va dir a l'aiguader: «Estic avergonyida i em vull disculpar amb tu perquè a causa de les meves esquerdes només obtens la meitat del valor que hauries de rebre pel teu treball». L'aiguader li va contestar: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les flors tan boniques que creixen a la vora del camí». Així ho va fer la Gerra, i efectivament va veure moltes flors boniques a tot el camí, però continuava estant trista, perquè només guardava dins la seva meitat de l'aigua. L'aiguader li va dir: «T'has adonat que les flors només creixen al costat del teu de la teva banda del camí? Vaig voler trobar la part positiva de les teves esquerdes i vaig semblar llavors de flors. Tots els dies les has regat i durant 2 anys jo les he pogut recollir. Si no fossis exactament com ets, amb la teva capacitat i les teves limitacions, no hauria estat possible crear aquesta bellesa. Tots som gerres escardades d'algun costat, però sempre existeix la possibilitat d'aprofitar les esquerdes per obtenir bons resultats».
Aquesta lectura positiva, exacte, de les nostres perfeccions i imperfeccions que a vegades passem per al fer-la i ens castiguem a nosaltres mateixos.
Exactament. I que reflexionem poc amb els nens de totes les possibilitats que tenen els nostres imperfeccions, que se suposa que ho són.
Que és el que ens fa únics i que ens fa ser com som. Doncs mira, Diana, no hi ha millor manera, em sembla, per acabar la secció d'avui que amb aquest conte. I tornem d'aquí 2 setmanes.
Fins aleshores.
Adéu-siau. Bon
Sant Cugat a fons. La vida és local.